Bona nit a la Terra. Avui parlarem de viure l'aquí i l'ara. Facundo Cabral ha escrit: si estàs atent al present, el passat no et distraurà i així seràs sempre nou. I segons Jack Northfield, la meditació ens entrena a estar presents en cada moment amb consciència, amb més obertura del cor i amb una visió més clara. Ens diu en aquest sentit el budisme que despertar, estar veritablement presents, és l'art central de totes les arts. Despertem el que els budistes anomenen el Dharma, la saviesa que sempre hi és, a punt de ser descoberta. Ens diu en el llibre Meditació per a principiants: el Dharma és la saviesa, a la qual podem despertar. És la veritat que és just on som quan deixem estar les fantasies i els records i tornem a la realitat del present. Quan fem això i hi posem una atenció acurada, comencem a veure les característiques del Dharma a les nostres vides. Ens expliquen en aquest llibre que dues de les primeres característiques del Dharma que es manifesten durant la meditació són la fugacitat i la incertesa. Ens diu en aquest sentit un sutra budista sobre com és d'efímer el món. Com una estrella a l'alba, una bombolla en un cop de vent, un llampec en un núvol d'estiu, un eco, un arc de Sant Martí, un somni. Així és d'efímer el món. Segons el budisme, res a les nostres vides perdura per sempre o es manté estable durant gaire temps. Un cop veiem que tot és efímer i que no ens hi podem aferrar, i que desencadenarem un gran sofriment si ens aferrem a les coses com si no canviessin, ens adonem que relaxar-nos i deixar-nos anar és una forma de viure més sàvia. És la saviesa. Segons el monjo budista Jack Northfield, en comptes de témer les experiències doloroses i de fugir-les, o en comptes de córrer darrere d'experiències agradables confiant que pel fet d'aferrar-nos hi aconseguirem que perdurin, ens adonem que el nostre cor té la capacitat d'estar present ara mateix i de viure més lliure i plenament allà on som. Edgar Toll, que no és budista però ha recollit el saber dels antics mestres espirituals, ens diu a El poder de l'ara, un cant a viure el present, i ens diu el següent: alliberar-se del temps és alliberar-se de la necessitat psicològica del passat per tenir una identitat i del futur per aconseguir la realització. Representa la transformació de consciència més profunda que es pugui imaginar. Quan has tingut les primeres pistes de l'estat intemporal de consciència, comença un anar i venir entre la dimensió temporal i la presència. Comences a adonar-te que la teva consciència, en rares ocasions, està verdaderament en el moment d'ara. Però saber que no ets present ja és un gran èxit. Aquest saber és presència. És doncs important prendre consciència del moment present i centrar els nostres esforços a viure'l plenament, perquè abans que ens n'adonem s'haurà convertit en passat i se'ns haurà escapat de les mans. D'altra banda, la pel·lícula del futur no és més que un projecte, una idea, un objectiu. Tal com diu el budisme, i avui ens acompanyarà un monjo budista a una nit a la Terra, en Ricard Rutllant, tal com diu el budisme, l'únic que tenim és el moment present. Ens agradaria saber avui a una nit a la Terra com viviu aquest moment present. Fins a quin punt viviu instal·lats en l'aquí i l'ara? Fins a quin punt per vosaltres són importants els somnis, el fet de fantasiejar, els records? Heu intentat verdaderament viure el present? Heu intentat i heu fracassat? 93-201-7474.
Amb Gaspar Hernández.
Saturday sun came early one morning, Saturday sun came without warning, so no one knew what to do. Saturday sun brought people and faces that didn't seem much in their day. But when I remember those people, they were really too good in their way, in their way, in their way. But Saturday sun won't come and see me. Think about stories with reason and rhyme, circling through your brain. And think about people in their season. Turning again and again and again and again. But Saturday sun has turned to Sunday. Saturday sun and wept for a day gone by.
Un quart de dues, una nit a la terra, Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Aquí i ara. Un quart de dues. Doncs avui parlarem de l'aquí i l'ara, i a partir de les dues, per tant estem avançant ja en el futur, estem avançant al futur, parlarem del desig amb Lluís Racionero i amb Nana Cardona, a banda de les lliçons de vida dedicades a la teràpia prànica i a banda dels vells d'amor. En Ricard Rutllant és monjo budista. Bona nit, Ricard.
Bona nit.
Ben retrobat.
Bona nit a tots.
I acaba d'arribar, de celebrar l'any nou del 18 de febrer, a veure si ho dic bé, no?
Sí.
Del temple del Dalai Lama. Sí. Ha estat un mes.
Sí, al nord de la Índia, i es reuneixen allà milers de monjos a fer oracions amb una cerimònia que es diu Mulan Chemo, que és la gran oració, traduïda en català. I es crea una energia molt positiva, molt positiva, molt positiva, que es nota en l'ambient. Vull dir, és gairebé es pot tallar amb les tisores, que es diu, no? Perquè hi ha una sensació, una vibració, una llum increïble, no? I a més, gairebé és curiós, aquí quan arribes a Barcelona ho he trobat a faltar, que tot el carrer són monjos, i aquí tot és al revés, no? Només hi ha un monjo i tots persones de carrer.
I estàveu, o sigui, començàveu, em comentava ara, abans d'entrar a l'estudi, des de la matinada fins al vespre?
Sí, des de les 4 de la matinada.
Des de les 4 del matí?
Es començava.
Sí?
I aleshores després hi havia un esmorzar, suau, passaven els que repartien el te, tu tenies allà la teva tasta del te, estava, tothom estava assegut, no? En cames creuades, esquena recta. En els temples hi havia bastantes monges, un 40% serien monges i un 60% monjos. Els monjos estaven al temple, a la zona, i les monges a l'altra, no? Però hi havia tants, que dels dos o tres pisos que té el temple de Santa Dalai Lama estaven... de país estaven plens, no? I passaven els que s'encarregaven amb la tetera, omplint les tasses de te, i després passaven uns amb unes galledes plens d'uns panets de tibetans, que són molt forts, molt densos, i després passaven una miqueta amb una miqueta d'arròs i unes panses, el dressi li diuen, que és arròs dolç amb panses, boníssim. I, bueno, i després això era per esmorzar, després per dinar, doncs, el que hi havia vegetals amb arròs o el que tocava o pagava dal, arròs amb dal, que són llenties, també molt bo, no? I després doncs acabàvem cap a les 6, de 4 a 6 doncs estàvem allà fent les oracions.
I l'objectiu quin era, de tanta oració?
L'objectiu de tanta oració és desenvolupar una energia positiva que es pot encomanar a tot el món, no? Aleshores, en principi, les oracions són bàsicament de bons desitjos i bons auguris per tot, no? Sobretot perquè ha començat l'any. Quan s'acaba l'any, tot el que és negatiu durant l'any que acaba es fa una cerimònia de purificació, que es purifica, es deixa enrere, es deixa com tancat, solucionat, no torni a passar, no? Si ha succeït quelcom de dolent. I aleshores es comença l'any doncs, amb una bona energia, forta, intensa, poderosa, de positiva, no? Amb les oracions, precisament amb aquesta cerimònia de molt enxemó d'oracions, de grans oracions.
Doncs ben retrobat i benvingut, Ricard Rotllant. Parlem de l'aquí i l'ara.
Sí.
Ara estàvem parlant del passat, parlem de l'aquí i l'ara. Només una cosa, i la Índia què tal?
La Índia bé, però jo l'he vist molt poc perquè he viatjat de nit. És a dir, des de que vaig arribar a Delhi a la nit i vaig posar a dormir esperant l'autobús l'endemà a les 6 de la tarda. I vaig sortir a les 6 de la tarda també es va fer fosc i vaig viatjar de nit 12 hores fins allà dalt, fins a Dharamsala, on està a 60 dalt de Dalai Lama. No vaig veure res de l'Índia. El que vaig veure és allà, és on vaig estar, que vaig estar gairebé 21 dies en retir, no vaig estar en meditació, i després que va començar aquestes cerimònies, doncs baixava al temple de baix, el de 60 dalt.
Parlem de l'aquí i l'ara. En primer lloc, m'agradaria, de seguida escoltarem ja les primeres trucades, m'agradaria parlar de què vol dir estar presents en l'aquí i l'ara, segons Ricard Rotllant,
bueno,
segons el budisme.
Sí, segons la meva visió personal, la meva pròpia experiència, segons a mesura que estic practicant el budisme, de mica en mica em vaig donar en compte de que la ment té una qualitat d'enganxar-se, d'aferrar-se a les coses. És molt fàcil per la nostra ment, poc sinistrada o poc adiestrada, és molt fàcil i molt senzill enganxar-se de seguida a qualsevol cosa, no? I aleshores això vol dir que sempre la tenim en un temps passat, perquè estem palejant, saborejant aquella cosa en la que ens hem enganxat. En el sentit de desig, per exemple, en el sentit de rebuig és el contrari. És una cosa que tens constantment, estàs enganxat d'allò, però en lloc de voler-la, és a dir, de planificar vers un futur per obtenir-la, el que vols fer és planificar vers el futur per rebutjar-la o per evitar-la o inclús per ignorar-la, no? Que són les tres emocions aflictives o emotivament negatives o perjudicials que acostumem a tenir per les coses. I és aquí quan no estem mai en el moment present, perquè sempre estem enganxats en el passat i aleshores planejant com obtenir o com no obtenir aquella cosa amb la que ens hem enganxat, no? Això acostuma a passar sobretot a la relació de parella. La relació de parella a vegades sempre diu, no, ja no és el mateix que era abans, no? Perquè estan allà enganxats amb aquella primera experiència que havien tingut de quan eren, es van conèixer per primera vegada, aquell primer enamorament, no? T'enganxes amb allò i vols mantenir, vols aferrar-te, vols que allò sempre sigui exactament igual. Això és impossible, perquè sempre hi ha un canvi, les persones canviem de forma de pensar o si sí, anem canviant. I les coses també canvien, els objectes, no només les persones, els subjectes, sinó els objectes també van canviant, no? Aleshores, aferrar-se amb això, enganxar-se amb això i per voler-ho perpetuar per sempre és una fallida molt gran que tenim.
I per tant, que està reivindicant en Ricard, i continuant amb el món de la parella, un cert conformisme en el moment present.
No, en el moment present és una miqueta de... Com, no és conformisme, és viure precisament el moment present, és a dir, entendre que hi ha un canvi i assumir-ho com a tal, entendre que aquest canvi es produeix constantment i aleshores, si estàs en el moment present, com vius el present, el canvi el vas vivint, és a dir, no tens un desfase d'un passat molt pesat, i ara de sobte, oh, quin canvi, no? Sinó, si estàs en el moment present, doncs sempre vas vivint el moment present i el canvi no t'afecta tan fort. En canvi, si te'n quedes enganxada en una cosa, passa el temps i aleshores el canvi que s'ha produït, quan et despertes i dius, ostres, això ha canviat moltíssim, no? Aleshores és quan hi ha aquest desfase. Viure el moment present et dona això, et dona que el canvi que es produeix constant el vas vivint en el moment present i el vas entenent i el vas assumint i el vas realitzant. És a dir, no et quedes penjat amb allò, no et quedes enganxat, no? Però això no és un conformisme, això és veure les coses com són, percebre-les directament en el moment present, tal com són, entenent el canvi. És clar, el canvi és una cosa que s'ha de produir, no es pot evitar, és inevitable. Tot es transforma, tot canvia.
Nora 3201-7474, Fina, bona nit.
Sí, hola, bona nit.
Què tal? Què ens explica, Fina?
Sí, no, és que el tema aquest és molt important. Mira, aquí i ara, per jo, el que vol dir és viure de forma significativa. Donar significat en el present, no? Viure el present. I això per mi és viure d'una manera molt més feliç. I clar, la paraula aquí i ara, per jo el que és important... no és l'aquí, sinó que és l'ara. O sigui, si vivim cada moment, cada instant, i jo això ho estic experimentant, si vivim cada moment d'una forma conscient, d'una forma donant-li més significat, no té molta importància realment l'aquí. No té molta importància on ens trobam, ni tan sols les circumstàncies que ens trobam. Això pareix un poc fort, no? Perquè dius, bueno, hi ha persones que ho estan passant molt malament. Però, bueno, jo tampoc no... Vinga, dic, som com una persona normal, vull dir, les persones corrents, vull dir, me sento afortunada perquè tinc, pues, les necessitats cobertes, diríem, d'alguna manera. Però, com tothom, pues, visc les malalties, he viscut separacions, he viscut la mort, he viscut... complicacions, no? He viscut coses quotidianes que des d'una perspectiva se poden viure molt malament i amb una visió pues, més ajustada pues, les vivim, o jo les estic visquent ara pues, amb més calma, amb més serenitat, amb més pau i realment me sent més feliç.
Pot donar, si és tan amable, digues, Fina, algun consell o alguna suggerència pràctica als oients que ens estan escoltant,
sí,
per tal d'aconseguir aquesta serenor?
Bueno, aquesta serenor jo l'he anat aconseguint a poc a poc, vull dir, no és ara per ara, no? És un moment, és poquet a poquet, però més que res és un canvi de criteri, és un canvi de perspectiva, no? O sigui, realment el que nosaltres fem, o el que jo feia, vull dir, ara parlaré jo, és tenir una visió molt poc ajustada de lo que és la naturalesa humana, de lo que és l'experiència de la vida, no? O sigui, sí, saps que tots ens morirem, però quan tens algú que, una persona que estimes, que se'n va, que se mora o una separació, pues, encara que sàpiga que això és natural, que això és normal, pues, me creava desesperació, frustració, no? Aleshores, a l'anar veient i canviant aquesta creència i veure pues, com són realment les coses, com se produeixen els aconteixements, la manera en què nosaltres vivim, les experiències, com se produeixen les experiències, inclús veure la responsabilitat que tenim nosaltres de veure com puc viure d'una manera o d'una altra una mateixa situació, aquest canvi, aquest clic, aquest canvi de perspectiva ha estat el que em fa viure el present d'una manera, acceptant només, diria. Jo crec que és amb més paciència i amb més acceptació perquè és la naturalesa pròpia, vull dir, és així, vull dir, les coses són així. No, tot és molt impermanent, tot canvia molt, tot es fluctua moltíssim. I és que voler una altra cosa és anar contracorrent, és patir constantment.
Fina, hem pres bona nota, eh?
Sí.
Li agraeixo molt aquest testimoni. Ara en parlarem amb en Ricard Rullán, que m'imagino que estarà plenament d'acord amb vostè. Moltíssimes gràcies, que tingui una nit plàcida. Fins
moltes
una altra.
Gràcies, Gaspar.
Bona nit. Què tal? Ricard, què en pensa?
Doncs plenament d'acord, com molt bé deies, perquè tenir en compte sempre la impermanència és cabdal, és importantíssim, perquè sempre estàs veient que el canvi, la transformació, i de fet no t'afecta en el sentit emotiu, no? És a dir, no desenvolupes aquella ment, aquell greuxa per les coses que teòricament estàs perdent o així, no? Mm-hmm. O que sembla que perdis, en definitiva tot es transforma, no és que les coses es destrueixen.
Però si
no?
Una cosa ens ha agradat molt i la perdem i se'n va, què?
Bé, però la ment és flexible, la ment és moldejable, la pots moldejar amb un nou estímul o inclús la transformació de la teva ment en el sentit de si tu et veus molt aferrat amb aquella cosa o que tu has passat força bé allò...
O persona,
en aquest cas és el mateix. Si en aquell moment tu estàs absolutament passant-ho molt bé, pues tens la capacitat de transformació de la teva ment en el sentit de que bé, doncs has viscut un moment fantàstic i per què no sentir aquella sensació de benestar, d'estar bé en el passat encara que hagis perdut, però perdut no s'ha perdut perquè tu ho has viscut plenament si realment estàs vivint el present. En el cas de que dèiem que t'enganxes, no vius el present, estàs en el passat i estàs planejant pel futur, estaràs planejant voler experimentar igualment allò que havies experimentat en el passat. Aleshores perdràs el moment present i no tindràs aquella facilitat de la teva ment de poder estar a gust i tranquil i apaivagat i calmat, no?
El moment present, segons el rellotge, s'acosta a 2:15 de la matinada, una hora en què habitualment el nostre convidat ja dorm, perquè es lleva d'aquí poques hores. Què en pensen els oients, els nostres amics oients, de tot el que estem dient? 93-201-7474, quines són les vostres històries? Podem saludar en Marcel. Bona nit, Marcel.
Hola, bona nit.
Què ens explica?
Bé, m'encanta el que esteu parlant. La meva perspectiva és una mica diferent, potser una mica més vitalista en aquests moments. Què estic vivent? Què estic vivint? Bé, Marcel Buixaderas i Margarita Sanz, matrimoni, que forma a Sara Barcelona, una ONG dedicada a l'acolliment i la rehabilitació dels nens que viuen abandonats al carrer i a les estacions de tren de Bombai. Nens que no tenen pare, no tenen casa, no tenen escola, ni metge, ni llit, ni menjar. Ens dediquem a això. Aquesta és la nostra manera de viure el present.
I a partir de quan van decidir, o arrel de què van decidir viure el present d'aquesta manera?
Mira, nosaltres som jubilats i vam prometre'ns dedicar un parell de mesos de cada any a servir el proïsme. Amb això vam anar a l'Índia per indicació d'una filla nostra que va estar-hi allà I vam anar allà a la Índia i vam estar 2 mesos al servei de una casa de la Mare Teresa, dedicar-nos a cuidar nens petits i nenes petites en condicions absolutament precàries i amb molts problemes. Vam voler donar un donatiu i ens van dir de la Mare Teresa, diu, no ens el donguis a nosaltres perquè aquí estem bé, dintre tot estem força bé. Per favor, si vols fer algun donatiu, fes-lo, estic parlant de Benarés, eh? Fes-lo amb un sacerdot que està a Bombai, que s'encarrega dels nens al carrer. Vam anar a visitar-lo, doncs es va commoure a veure aquella realitat, i llavors doncs, vam prometre doncs, entre la Margarita i jo que ens dedicaríem a ajudar aquesta ONG dedicada a salvar la vida i salvar la formació i el futur dels nens més desvalguts que mai ningú es pugui imaginar.
Si algú vol col·laborar-hi, què pot fer?
Bé, si algú vol col·laborar-hi, vol col·laborar, doncs mira, l'única manera, el que estem fent nosaltres a Barcelona, és aplegar fons, els màxims possibles, per a poder-los enviar a la nostra germana d'allà, a la Sara.
Té alguna web?
La web, sí. La web és www.aasara.org.
Marcel, enhorabona, moltíssimes gràcies, molta sort. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Passen 3 minuts de 2:15 i podem saludar l'Antoni. Bona nit, Antoni.
Bona nit i felicitats pel programa, que és molt interessant.
Moltes gràcies.
Que comenteu. Entenc, diguéssim, que comentàveu que les persones van canviant. Jo diria que, segons hi ha la dita, canvia més aviat una muntanya de lloc que no pas un caràcter. No obstant, el que no canvia mai són els sentiments. Els sentiments és un tema que es porta molt a dins, no? La persona, degut a les injustícies socials, la prepotència, el materialisme que ens empara aquest món, diguéssim, que veiem dia a dia massacres amb guerres injustes, vull dir, sí que poden tenir un tarannà o es poden deixar portar per segons quines o altres corrents. Ara no canvia mai tampoc, és la naturalesa, la terra, la gran, jo diria que en diem la gran creació, on quan hi ha persona que adora un déu, i el déu, jo per mi, que està en la natura, és un déu per tots, és un déu de bondat, la terra, així que el sol es lleva com en els moments dels caps vespres, té un significat molt gran, i la persona que té el contacte amb la natura, medita amb la natura, hi ha moments inclús que són, que tenen una energia vital, que és un moment àlgid a través del fullatge, el sol, si un completament nu, trepitjant arrels d'un arbre, abraçant-se a un arbre, aquella energia que rep és fantàstica. I el moment també, per exemple, de poder estar nu a l'aigua mentre el sol comença a llevar a través del mar, el veus, i com si el anessis a abraçar, també et produeix el raig d'ions, un potencial molt gran, no?
Dedueixo que vostè, natura, tot això, perdoni, Antoni, dedueixo que tot això vostè ho ha provat.
Sí, sí, sí. D'acord. I jo sóc, diguéssim, persona molt vinculada amb la natura, m'agrada el naturisme, i bé, amb tot l'aspecte, no?, amb tot l'abast, vull dir, el nudisme integral amb el sentit, diguéssim, de contacte amb la natura, trepitjar terra a peus nus, vull dir, té unes sensacions que pugui experimentar-ho, i la meditació es fa, diguéssim, molt gran. Jo penso que la natura és el reflexe de tota la creació, de tot lo diví. El que passa és que l'humanitat està destruint aquesta fase, però mai podrà destruir-la del tot. Hi haurà convulsions, hi haurà unes variants, però es anirà mantenint. Vull dir, milions d'anys que existim, i per mi que no es destruirà del tot. El que passa que, com diem, el progrés no s'atura. El que sí que hem de mirar de vigilar i ser garants és que tot el que perjudiqui la natura, evitar-ho. Aleshores, la natura, per mi, és el diví, és el sublim. inclús el missatge del so, del fullatge, de l'aire, del vent, del cant dels ocells. Tot el que reflexa la natura té una sensació molt gran. Per mi els grans compositors, inclús, amb la gran música, reflexa com si fos un mirall del que aquell moment transcriu el compositor, el que està doncs, donant a conèixer, per el contacte i per la visió que té de la natura. Per mi la naturalesa és el més sublim. I les religions s'ha d'anar en compte, perquè hi ha de moltes civilitzacions, si anem a veure ja els imperis faraònics fins als nostres dies, les religions ha estat una faceta que de vegades, tot intentant el bé, han fet mal a la humanitat. És a dir, la millor religió està en un mateix, no? És creure en aquesta naturalesa i intentar, dins la filosofia de cada religió, treure'n, diguéssim, la part més puntual, més concreta, i aparcant tota la política que això comporta cada religió, no? Perquè la religió, diguéssim, vol ser poder i no entrega en moltes ocasions.
Antoni, moltes gràcies per la seva aportació i per la seva opinió.
I a vosaltres pel programa.
Gràcies.
Que es puguin amb aquest esperit.
Que tingui una nit plàcida.
A vosaltres igual. Bona nit.
Dos quarts i mig de dues a Una nit a la Terra, Catalunya Ràdio, parlant de l'ara i l'aquí. I a partir de les dues, connectant-ho una mica amb algunes de les coses que ens deia en Ricard Rullán, que ens acompanya avui a l'estudi de Catalunya Ràdio, mestre budista, el Lluís Racionero i la Nana Cardona parlaran del desig. Del desig amorós i del desig sexual, sobretot. No només del desig per posseir o per ser, etc. Bé, dues coses molt interessants. Abans de res, recordar als oients que cada diumenge al diari El Periódico publiquem les millors històries d'Una nit a la Terra. Cada diumenge al diari El Periódico de Catalunya. I que aquest diumenge les històries precisament són al voltant del contacte amb la natura, de l'últim programa que vam dedicar als beneficis del contacte amb la natura. Són històries molt, molt interessants. Bé, Ricard Rullán, què en pensa de l'aportació d'en Marcel, treballant per una ONG que ajuda a nens del carrer de la Índia i de la que acabem d'escoltar de l'Antoni?
Del Marcel, precisament, jo el voldria felicitar de tot cor, perquè em sembla que una persona jubilada o les persones jubilades es queden molt al marge de tot, malauradament, no? I en canvi tenen un fort potencial de desenvolupar activitats com ara el Marcel i la seva esposa, crec que ho fan, no? Penso que és una meravella que estiguin dedicats exclusivament a protegir persones o nens, en aquest cas, totalment desfavorides per la societat, no? Penso que és dedicar, doncs, el temps que tenen ara, perquè quan no s'està jubilat no es té temps, però molta gent ho faria també. Però després, una vegada estàs jubilat, sembla com si et quedessis a part de tot, no? I trencar aquesta...
Però és la societat, que et deixa part de tot.
Sí, sí, però és el que anava a dir, trencar aquesta muralla que et crea la societat, aquesta marginació, no? És un salt molt atlètic.
Perquè moltes vegades és una cosa absolutament artificial, no?
Sí,
la gent està plenament capacitada per continuar fent allò que feia.
Perfectament.
I amb molta il·lusió. Una altra cosa és voluntàriament estar cansat i dir vull canviar d'aires, etc., el ritme, no?
Sí.
I l'altra és quan... Bé, no se sap per què, et diuen tu ara ja no serveixes.
Et toca, per edat, no? Però és així, jo precisament els volia felicitar molt amb tot el cor. I també m'agradaria dir, doncs, a la segona intervenció, penso que sí, Antoni, han dit que els sentiments no poden canviar. No estic massa d'acord.
Sí, jo penso que és més fàcil moure la muntanya.
Sí, que no passa els sentiments, sí. És una dita curiosa. Però m'ha semblat una mica extremista, no? Perquè d'alguna manera penso que la ment de les persones és molt desable, com he dit abans. És a dir, tu tens un sentiment, i aquest sentiment el pots engrandir, el pots disminuir, pots fer amb aquell sentiment el que vulguis, depenent dels estímuls que li afegeixis o que li donguis o que li treguis, no? Depenent d'això, doncs tu crearàs un sentiment més ample o més petit o inclús el podràs fer desaparèixer. Tenim exemples d'amics i enemics, no? Tenim amics i enemics i persones desconegudes. el sentiment que tenim envers aquestes persones no sempre és el mateix, perquè els millors amics, per exemple, poden esdevindre els pitjors enemics, i els pitjors enemics poden esdevindre per coses, poden esdevindre els millors amics, no? I les persones que desconeixem, tard o d'hora les anem a conèixer i tenim un sentiment favorable o desfavorable envers aquella persona que hem conegut i abans era desconegut. És a dir, els sentiments no sempre són iguals, sinó que són canviants i es poden moldejar igual com qualsevol altra mena d'emoció.
Passar de l'amor a l'odi amb la parella.
Sí, és això, moltes vegades passa. I per això en el budisme precisament es practica l'equanimitat en aquest sentit, no? És a dir, tractes de moldejar o de treballar o transformar la teva ment en el sentit de, veient que hi ha aquesta possibilitat de tenir amic, enemic i desconegut, treballar l'equanimitat, perquè arriba el moment en què, quan esdevé el canvi, no?, la persona que és enemiga teva, si tens, mantens aquella idea d'enemistat, no sabràs viure el moment present en què hi ha hagut el canvi i no podràs admetre aquella amistat i aquella persona que està oferint en aquell moment, no? Que és el canvi que ha canviat d'enemic a amic, no? Uh-huh. I al contrari, una persona que l'estimes molt, que és la teva millor amiga o el teu millor amic, quan esdevé el canvi i es converteix en un enemic per qualsevol tonteria que pot succeir, no? Doncs aleshores tampoc estàs preparat, no pots viure el moment present. I aleshores el budisme precisament es practica l'equanimitat per això, es practica l'equanimitat per sempre mantenir amor envers a tothom, tenint en compte que això és, els sentiments es canvien, transformen, no són sempre els mateixos.
La consciència meditativa redueix la tensió i guareix el cos. La meditació calma la ment i obre el cor amb gentilesa, equilibra l'esperit. Ens ajuda a viure més plenament la realitat del present, a veure amb més claredat la gent amb qui convivim i el món en què vivim. A mesura que ens entrenem en l'atenció plena, esdevenim més conscients del moment present, de manera que quan caminem pel parc amb els arbres, no anem pensant en les factures que tenim pendents de pagar, o en els problemes de la feina, o en qualsevol cosa que ens va passar ahir. Podem aprendre a ser allà on som, ja que, de fet, ser conscient en el moment present és l'únic que cal fer ara mateix, i si no ho fem, aquest moment se n'anirà per sempre.
Acabem d'escoltar amb la veu d'Elisabet Pedrosa un text de Jack Northfield titulat Els beneficis de la pràctica de la meditació. Quan caminem pel parc amb els arbres, no anem pensant en les factures que tenim pendents de pagar. Com ho podem fer, això? Com ho podem fer, en Ricard, fent meditació aquests dies?
Força.
Va bé, els tres primers dies hi va haver pedregada, no?
Sí. No, la setmana. Tota una setmana.
Tota una setmana.
Nevant, plovent, pedregant.
I amb què pensava, aleshores? Amb les pedres, amb el soroll? Com
bé, el soroll de les pedres al sostre era fort i feia respecte, no? Allò que deies, ostres, és que està plovent fort, eh? I ho notaves, no? Però, de fet, era... Sí, estaves molt concentrat. Jo, precisament, vaig aprofitar per fer molta meditació, va anar força bé i vaig, concentrar-me molt. I, aleshores, no t'impressionava, no? Inclús en la fred ni ho notaves.
No notaves el fred. Però no, anava així tan lleugida roba com va avui en Ricard?
No, portàvem una túnica especial de llana ben tupida, ben grossa. Es pot portar, sí.
Molt bé.
Estava força bé.
Doncs, què podem fer? Per què? Quan caminem pel parc amb els arbres, no anem pensant en les factures que hem de pagar.
Bueno, sí, les factures estan. Les factures estaran. El que passa és que la nostra ment no estarà en les factures. La ment l'hem de treballar sempre en aquest sentit. Nosaltres hem de buscar sempre, bàsicament, la forma de viure el present, tenint en compte que el present és efímer, passa molt ràpid, perquè ara, per exemple, ja s'ha convertit en després, ja ha passat. Sí. En canvi, el futur, quan ve, es converteix en present i passa. És a dir, el present és molt, molt petit, és un moment molt petit. Mm-hmm. Però, d'alguna manera, la sensació que et produeix de viure el present és tenint en compte de que el que estàs vivint en aquest moment present és tot allò que has fet en el passat. És a dir, és el resultat que estàs rebent del que has fet en el passat, no? I aleshores, en el moment present, el que estàs tractant d'aconseguir és projectar o crear un millor futur. segons l'experiència que has fet del passat. Uh-huh. Aquest és el moment present que estàs vivint. Aleshores, la factura la tens feta del passat i aleshores ara estàs experimentant el resultat de tenir un pensament sobre les factures, no? I aleshores, el que pots fer en aquest moment és tenir clar que tu has creat això, tu has fet, no? Tranquil, no passa res, la factura hi és. Però, bueno, pensa que en el futur pots millorar, és a dir, pots pagar la factura sense problema, no? Qualsevol problema que esdevingui no hi ha problema. Però en el moment present el que fas és estar tranquil, és vivint el moment present.
Però clar, tot això, si penses en la factura o si penses en això, si tot aquest argument el planteges en el moment present, ja no estàs en el moment present. Per tant, en el fons estem parlant de capacitat de concentració.
Sí, sí, el moviment precisament s'aconsegueix amb concentració. Quan en el budisme meditem, la pràctica de la meditació de la concentració unidireccional, en aquell moment sempre estàs en el moment present. Mm. No cal... estàs ni en el futur ni en el passat.
Cal recordar que podem practicar la meditació rentemplats.
Sí, sí, aquesta és la meditació en acció, que es diu. Sí. D'alguna manera ho fas concentradament i estàs sempre en el moment present.
Sí, ho dic perquè no estem parlant de res de l'altre món. O sigui, si els oients en aquests moments estan rentemplats, si es concentren en el fet de rentar els plats, en aquell moment estan fent meditació activa, no?
Sí, d'alguna manera és així. Inclús en qualsevol moment, qualsevol activitat que tu puguis fer, el que fas, si ho vius en el moment present, estàs més concentrat, perquè ho estàs desenvolupant molt millor, és a dir, estàs més enfocat, no? En canvi, si estàs amb la dualitat de passat-futur i no vius el present, el que fas és estàs bifurcat, tens una ment que està en dos puestos, però no està en el que has d'estar.
Hi ha una meditació també que és la de l'escolta, no? O sigui, el fet d'escoltar l'altre, en aquell moment també estàs meditant. Jo estic meditant
sí,
en aquests moments,
sí,
no?
Sí, sí, les paraules, quan tu les sents, sí, pots fer dues coses. Pots estar pensant sobre les paraules o senzillament deixar viure-les al moment present, uh-huh, deixar-les que entrin i entendre-les directament sense elaborar tu un pensament, perquè clar, quan tu ja elabores un pensament amb la paraula que estàs escoltant, aleshores ja estàs projectant el futur. Uh-huh. Estàs projectant el futur per veure quina és la sensació que t'ha produït aquella paraula i quin pensament tens sobre allò que estàs escoltant, no? Aleshores, aquest procés, si tu ho deixes nu, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, sense projectar cap al futur, envers el futur, el que estàs fent és deixar aquesta paraula nua que entri a tu i viure-la en present.
Onze minuts i les dues, una nit a la Terra, Catalunya Ràdio. Eckhart Tolle ha escrit: res va passar mai en el passat, va passar en l'ara. Res passarà mai en el futur, passarà en el moment d'ara. El que penses que és el passat és un registre emmagatzemat en la ment d'un ara anterior. Quan recordes el passat actives un registre memorístic i ho fas en el moment de l'ara. El futur és el moment d'ara imaginat, per tant, és una projecció de la ment. La raó per la qual a algunes persones els agrada practicar esports de risc és que això els obliga estar centrats en el moment d'ara. Nora, 3207474, Ute, bona nit.
Bona nit.
Què ens explica?
Bueno, soy alemana y estoy en Mallorca y resulta que hace muchos años, pues, con un problema que he tenido, pues me he tenido que enfocar en una historia nueva de mi vida y por las no casualidades, diría yo, me he encontrado con la terapia Gestalt. Entonces, con la terapia Gestalt he aprendido un nuevo camino y estoy en este camino y es para mí muy importante cada día más el aquí y ahora, vivir la presencia del día y realmente tener presente lo que tengo aquí delante. Por ejemplo, aquí delante tengo ahora una vela que está delante de mí, tengo el teléfono en la mano, estoy hablando contigo y me estoy observando a ver si me pongo nerviosa. Hay algo en mí que se pone un poco, no sé si se me nota en la voz.
No, no es nota gens ni mica.
Sí.
S'equivoca, Ute s'equivoca. No s'està sí. posant gens nerviosa.
No, gens. Bueno,
gens. És una interpretació. Sí. I llavors una mica com ho fa això? És a dir, quins passos ha seguit?
Bueno, yo he hecho una formación, yo mejor en castellano, hablo mejor en castellano que me sale mejor. He hecho una formación de Gestalt. Entonces, se empieza con algunos pasos. Primero, de darse cuenta de uno mismo. Porque no es tan fácil, es que funcionamos, realmente es un funcionamiento de cada uno. Funcionamos de una manera y ni nos damos cuenta cómo funcionamos. Entonces, cómo empezar de conocerse a sí mismo, cómo uno funciona, cómo uno lleva las máscaras y cómo uno lleva la vida diariamente. Entonces, con esto, se empieza a darse cuenta cómo uno es y cómo evita realmente de entrar en las emociones y de entrar en el real sentir. Y cuando te das cuenta de esto, pues es como una bajada, como una caída, como algo que no estás acostumbrada, es que vives algo diferente, nuevo, y es como un bebé que tiene que empezar a andar de nuevo. Y un bebé que empieza de nuevo, pero ya conscientemente, digamos que ya sabe qué pasa, ya es un paso nuevo, entonces es como empezar abajo. Olea una flor, vea un animal, reconocerlo como un animal, reconocerlo como una flor y reconocer algo diferente, pero ya consciente. Entonces, esto haciendo conscientemente, uno se observa diferente y uno reacciona diferente. Y ve el día, cada día diferente. Porque es como partir el día con los recuerdos de antes, a lo mejor sí, pero ya con el momento presente. No sé si me explico.
Sí. L'hem entès, ara en parlarem amb en Ricard Rullán. I què tal, com va l'espelma en aquests moments, Ute?
Què, los?
La vela, ¿qué tal?
La vela está, pues, está fantástica. Está delante de mí con una tranquilidad enorme. Está más tranquila que yo.
Però ho ha fet bé, Ute. Ha vist que no s'ha posat nerviosa, no?
Sí.
Moltíssimes gràcies. Bona nit, fins una altra.
Bona nit, gràcies.
Doncs això és Una nit a la Terra, Catalunya Ràdio, 6 minuts i arribarem a les 2 parlant de l'aquí i l'ara, el moment d'ara, de viure el present amb els oients i després de les notícies de les 2 amb Lluís Racionero i Nana Cardona parlant també d'aquesta qüestió i del desig. Bé, Ricard Rullán, què en pensa del que ens acaba d'explicar UT?
Ah, que està molt bé. Això de ser com el testimoni del que em fa, com si estiguessis mirant una obra de teatre, és fantàstic, no? Perquè tens la mateixa impressió quan estàs en el teatre, no? En aquell moment, qualsevol cosa et fa riure o qualsevol cosa et fa plorar, però ho vius intensament i no li dones massa importància, és espontani, és natural, no? Això està molt bé, trobo que està molt bé.
En Ricard Rullán ha comprès amb els anys com opera la ment?
La vaig entenent, sí, amb el temps i la meditació, sobretot, és el que més t'ajuda a entendre la pròpia ment. Vaig entenent el seu funcionament i, esclar, puc treballar amb ella bastant bé, en el sentit de modificar-la immediatament quan veig que qualsevol cosa em posa en perill a mi mateix i als altres.
Va, o sigui, sobre la marxa, no?
Sí, és que és el dia al dia, és el moment present. Per exemple, ara, si jo ara tingués una emoció negativa, en aquest moment, doncs tindria la facultat de raonament suficient per veure de seguida que allò pot perjudicar-me a mi i als altres, no? I aleshores, en aquell moment, immediatament transformar aquell pensament negatiu per un de positiu.
Això es pot fer?
Sí, això s'ha de fer. S'ha de fer, sobretot fent servir el raonament. És una eina que tenim, és un estri. El raonament et fa entendre realment quan una cosa, els resultats que esdevindran d'aquell pensament, perquè tot el que fas a priori és un pensament, és a dir, després ve l'acció verbal, l'acció física, és clar, però en principi està dintre la teva ment. Si tu estàs fabricant una cosa amb la teva ment, has d'anar molt en compte amb el que estàs fent a la teva ment. Aleshores, si ets conscient mitjançant el raonament, el discerniment, no? Això és una eina importantíssima que hem de fer forta, l'hem de fer molt poderosa, no? Aquesta eina del raonament. Aleshores és quan, de seguida, si tens algun conflicte intern, el soluciones ràpid i desapareix.
Potser valdria la pena, en referència al que abans d'acabar, en referència al que ens deia l'Antoni, l'Antoni parlava en general de les religions.
Sí.
Jo li valdria la pena preguntar-li a Ricard Rullán, mestre budista, si el budisme és una religió.
El budisme, la paraula religió, si la traduïm tal que significa religare, vol dir unir. D'alguna manera, la unió que aconsegueixen el budisme és amb tu mateix, és l'autoconeixedor, et coneixes a tu mateix i coneixes la forma en què pots millorar, transformar i aconseguir un estat de plenitud. En aquest sentit, si seguim la paraula i la seva traducció, religària és una religió. Però tot i així, en el sentit que nosaltres coneixem la religió, potser diria que no, perquè, com he dit, doncs és una forma d'obtindre una plenitud mental. Uh-huh. És a dir, tens unes ensenyances que et duen per una sendera. Aquesta sendera és la cessació total del sofriment. És a dir, tot el que fas és transformar la teva ment, que és la que produeix en definitiva el sofriment, la transformes en que sigui causa de felicitat en lloc de causa de sofriment.
Ricard Rullán, ha estat un plaer. Moltes gràcies, benvingut i ben retrobat.
Moltes
fins
gràcies,
una altra,
ha estat un plaer. Mai.
Here in my hands, now I got my heart here in my hands now. Now I've been searching for my wings. Now I've been searching for my wings so tired. Summer bird.